Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'empresa Huawei s'ha interessat per establir a Coebre Lab del Molló, a Morla Nova, la seva base d'operacions al sud del país. El líder de proveïment d'infraestructures tecnològiques de Huawei, Alberto Bayo, va visitar aquest dimecres les instal·lacions del Laboratori d'Innovació Social i Digital, el Coebre Lab, que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre té al polígon del Molló, a Morla Nova. La trobada sorgeix d'un primer contacte al Mobile World Congress amb el líder mundial de proveïment d'infraestructures TIC. La xarxa 5G del Molló i els incentius dels fons de transició nuclear facilitarien que la companyia ampliés la seva base d'operacions més enllà de Barcelona, establint a la comarca de la Ribera d'Ebre la seva seu del sud de Catalunya. En 3 anys i mig, al Coebre Lab s'han fet 14 projectes test pilots, 6 dels quals es fan enguany i es presentaran al Mobile World Congress de l'any 2024.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El PSC, Esquerra i Movem revaliden l'acord de govern al Consell Comarcal de la Terra Alta. Els socialistes i republicans es repartiran la presidència. El regidor i exalcalde de Bot, Lluís Agut, serà el president de l'ens comarcal en la primera meitat del mandat. Els republicans no han anunciat qui el rellevarà els 2 últims anys. Els 3 partits sumen un conseller més que en els anteriors comicis, amb un total d'11. Junts es queda a la posició amb 8. Aquest pacte dona continuïtat al canvi de rumb i de dinàmiques iniciat l'any 2019, segons han defensat les 3 formacions, tot i que ha costat més de tancar pels diferents pactes locals que s'han produït als pobles de la comarca. Tot i així, asseguren que han fet un esforç perquè la Terra Alta han afirmat ho necessitava.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la sequera produirà una reducció de la producció de raïm de la vinya que pot arribar al 60% de mitjana a les diferents zones de producció del país. Les comarques del Penedès i l'Alt Camp poden ser les més perjudicades amb pèrdues que ascendeixen al 80% de la producció. En canvi, a l'Empordà i sobretot a la comarca de la Terra Alta, la situació és més favorable i els efectes de la sequera poden ser insignificants. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya assenyala que l'estrès hídric pot fer que els ceps morin i que els viticultors abandonin les plantacions. Les cooperatives del vi anticipen que entraran menys raïm mentre els incrementen significativament els costos fixos i es posa així en risc la seva viabilitat. Finalment, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya crida a les administracions a preveure i establir ajuts directes que contribueixin a pal·liar els efectes de la falta de producció i garantir la sostenibilitat del teixit cooperatiu.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament d'Interior desplegarà prop de 5.600 servidors públics dels diferents cossos de seguretat per a aquesta revetlla de Sant Joan. Segons ha detallat el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'activaran de forma extraordinària 2.506 agents dels Mossos d'Esquadra, prop d'un centenar més que l'any passat. Quant a les restriccions a l'ús del foc i dels petards, es mantenen igual que altres anys i no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Més enllà de l'increment d'efectius al cos dels Mossos d'Esquadra, els bombers de la Generalitat i els agents rurals activaran un dispositiu de gairebé 1.000 persones i el 112 reforçarà el personal operador i de supervisió fins a 110 professionals treballant alhora. En el cas dels Mossos d'Esquadra, es preveu un dispositiu que incrementarà la vigilància i control d'espais amb grans aglomeracions de persones per tal de combatre la indisciplina viària i evitar aquelles activitats que puguin causar incendis i alhora treballar en la prevenció dels delictes sexuals. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, admet que la situació meteorològica de la revetlla d'enguany no és la que es patia l'any passat, però insisteix que no es pot abaixar la guàrdia.
Un any en el que, sens dubte, doncs, la situació meteorològica no és la que patíem l'any passat, però que, com he dit aquests dies en diverses ocasions, no podem baixar la guàrdia perquè els 2 anys de sequera no es resolen ni es pal·lien amb uns dies d'unes setmanes de pluja. La massa forestal està estressada i en aquest sentit doncs, hem de ser prudents i hem de seguir-ho sent. No? Ho hem de ser sempre, no? Però vull posar especial incidència en aquesta necessitat. Particularment en alguns indrets del nostre país, a l'Empordà, tant l'Alt com el Baix Empordà, l'interior de l'Ebre, el litoral de Tarragona i el litoral de Barcelona, són potser les zones del país que estan en una situació de major pressió, de major temperatura, de més sequera, de menys pluges en aquests darrers temps, i per tant doncs, són llocs amb especial, en el que s'ha de ser especialment prudent. Per tant, prudència, gaudi de la festa i molta precaució.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha remarcat que es manté igual que altres anys les restriccions al foc i petards, i per tant no es podran encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
Ja ho sabem, a menys de 500 metres de la massa forestal, les fogueres, les falles i els correfocs necessiten de l'autorització d'acció climàtica i amb informe previ dels agents rurals. I els petards estan prohibits. A més de 500 metres, fogueres, correfocs, necessiten de l'autorització municipal. I els petards estan permesos, naturalment, i aquí des de Protecció Civil es fa una recomanació als ajuntaments perquè fixin espais segurs, indrets, places, etc., espais en els que es puguin tirar els petards.
Pel que fa al cos de bombers, de cara a aquesta revetlla de Sant Joan, hi ha previst un dispositiu de reforç del personal de guàrdia durant la nit i tot l'endemà, preveient un increment notable del nombre de serveis. A banda, el cos d'agents rurals desplegarà un total de 300 efectius i ampliarà també l'horari de l'operativa per la revetlla. Segons han concretat, el dispositiu es dedicarà prioritàriament al control de la ubicació de les fogueres i a l'ús del material pirotècnic per tal de comprovar que es compleix amb les restriccions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consorci d'Aigües de Tarragona ha conclòs amb èxit les obres de connexió de la variant de la canonada principal a l'Ametlla de Mar. Es tracta d'un traçat de prop de 400 metres que substitueix el tram crític de la xarxa on es va produir dos episodis de col·lapse a l'Ampolla i a l'Ametlla de Mar els anys 2020 i 2021. Després de 22 hores de treball del personal tècnic del CAT i de l'empresa contractada i subcontractada de l'obra, a 4:45 de la matinada d'ahir dimecres es va enllestir la connexió d'aquesta variant. El projecte ha costat 1,75 milions d'euros i ha estat qualificat d'estratègic per al Consorci. El tram de la variant de l'Ametlla de Mar també comptarà amb fibra òptica que el CAT acabarà instal·lant aquest mes de juny al llarg dels 85 quilòmetres de la canonada principal de la xarxa de distribució.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Creu Roja ha atès 57.048 persones al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre en el conjunt dels seus diferents àmbits d'intervenció el passat any 2022. El 60% d'aquestes han estat dones. L'organització ha incrementat en un 30% el nombre de persones ateses en situació extrema de vulnerabilitat. En total, 20.578 persones han rebut suport per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació, higiene, material escolar, ajuts per fer front als subministraments bàsics, etc. D'altra banda, Creu Roja ha atès 1.933 persones en matèria d'ocupació i formació, amb 683 persones participants en itineraris de formació i inserció laboral, de les quals 334 han estat inserides al mercat laboral, és a dir, el 49%. En una altra línia, l'escalada del conflicte a Ucraïna ha provocat una arribada de persones refugiades sense precedents. Durant el passat any, la Creu Roja ha donat assistència a 2.935 persones arribades d'aquest país i n'ha allotjat prop de 2.200 en diferents hotels de la província, fins a 11 en el mercat del programa d'acollida i integració del Ministeri d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social. El col·lectiu ucraïnès ha representat el 82% del total de persones refugiades amb què Creu Roja ha treballat durant el passat any. Deixant de banda aquest grup, la majoria de persones ateses procedeixen principalment de Llatinoamèrica, seguides de Rússia, Geòrgia, Síria, Afganistan, Algèria i Bielorússia. En total, Creu Roja ha atès 3.556 refugiats amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la integració social.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre ha invertit més de 67 milions i mig d'euros en la millora dels establiments, prioritzant els projectes relacionats amb la sostenibilitat. Segons la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, els hotels, apartaments i càmpings han apostat enguany per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, sistemes d'aerotèrmia, reductors de pressió, així com per renovar la maquinària destinada al tractament de piscines, entre d'altres. Asseguren que la pujada del preu de la llum i la major conscienciació dels clients ha propiciat aquest canvi. Segons la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, Berta Cabré, el conjunt de millores que es fan als establiments tenen un fer compromís per la sostenibilitat mediambiental.
Som una destinació que en els últims anys ja hem anat reinvertint i millorant la destinació. Hem fet una aposta qualitativa molt en sèrio i aquest any, però molt orientades a nivell de millora mediambiental, millores en sostenibilitat, perquè doncs, el client ens ho demana també. La tendència, evidentment, és aquesta. No podem deixar de pensar en que hem de millorar els nostres establiments sense pensar en aquesta part de sostenibilitat i que, per tant, treballar en aquesta línia.
Cabré ha subratllat que situacions com l'actual sequera els marquen les línies a seguir en futures inversions. De fet, ha apuntat que la sostenibilitat és un dels aspectes que el client cada vegada té més en compte a l'hora d'escollir allotjament.
El temps que estem vivint ara, per exemple, no? La sequera que ens ha tocat, l'estat d'alerta doncs, que ens ha tocat viure, són elements del dia a dia i que, per tant, quan fem una inversió i quan fem una reconversió, sempre tenim en consideració aquest aspecte. Un aspecte que també el nostre client el té en consideració en el moment de reservar i en el moment que ens visita. I, per tant, quan una persona marxa de vacances, el que vol és millorar el seu estadi natural. No? El client centreeuropeu té una consciència sobre el medi ambient molt més anticipada de la que hem anat tinguent posteriorment nosaltres i que, per tant, quan ell surt de vacances també busca un establiment que no contradigui en el que ell està pensant i en el que ell creu. I, per tant, la línia és aquesta, és millorar mediambientalment i, per tant, les inversions que es fan sempre van encaminades en això.
I és que l'estalvi energètic ha estat un altre dels motius que ha propiciat aquestes renovacions i millores en la gran majoria dels allotjaments turístics. Per exemple, el director de l'hotel Sun Club de Salou, Albert Sabé, ha explicat que preveuen reduir entre un 10 i un 20% la factura de la llum gràcies a la instal·lació d'un centenar de plaques solars.
Han posat plaques solars amb una potència en quilowatts d'uns 47 quilowatts. Això ens permet doncs, tenir un estalvi energètic que comptem que pugui rondar entre un 10 i un 15 en segons quines èpoques de l'any. El consum acumulat pensem que ens pot reduir un 10% la factura total elèctrica del que hem instal·lat de plaques. Hi ha 103 panells solars que ens ocupen doncs, una superfície d'uns 500 metres quadrats, que és, bueno, és pràcticament tot el que teníem disponible per poder col·locar plaques, no? A més, heu vist també que hem col·locat noves màquines de clima, són màquines més eficients que ens permeten també un altre estalvi addicional de consum d'energia. No? Pensem que també ens podem aquí inclús arribar al 15% d'estalvi energètic, són màquines doncs, més eficients, consumeixen menys energia i alhora són màquines que permeten recuperar l'energia que es generen en forma doncs, de calentar el circuit d'aigua calenta i fa doncs, que no haguem de fer doncs, tant de consum per calentar doncs, l'aigua calenta que fem servir a l'establiment. No? Entre les dues coses doncs, creiem que doncs, podem arribar doncs, a aquests estalvis d'un 20% de la factura elèctrica doncs, que no? Amb la situació que estem actualment doncs, són estalvis doncs, pensem importants. L'any passat doncs, les factures se'ns van més que doblar en molts casos i, bueno, i això doncs, ajudarà una mica a mitigar aquest cop. No?
Sabé, però, es lamenta que encara no els hagin arribat els ajuts relacionats amb les fotovoltaiques. Concretament, s'ha referit a una línia d'ajuts dels fons Next Generation que encara no s'ha fet efectiva.
Amb tot el tema plaques solars, hi ha tota una línia d'ajuts que ens han promès dels fons Next Generation que aprofito per queixar-me, no? Realment fa més d'un any que això està demanat, està concedit i aquí doncs, el sector privat no n'ha vist ni un duro d'això. Realment hem hagut de fer l'inversió nosaltres pels nostres mitjans i no sabem això quan arribarà, esperem que arribi algun dia, però clar, de moment ja ha passat un any, els diners estan invertits i els diners no han arribat, no? Vull dir que, no sé, s'omplen molt la boca els polítics amb tot aquest tema dels fons Next Generation, jo no sé si el sector públic realment els reben, però el sector privat jo penso que estem bastant desmoralitzats en aquest sentit, no? I comptem d'una manera molt relativa i fem les inversions perquè les hem de fer, però no hi confiem massa.
Quina inversió heu fet justament en plaques solars?
En plaques solars són uns 60.000 euros i l'ajut que ens han promès és un 18% d'aquests 60.000 euros. Està aprovat, però bueno, els diners costa que arribin.
D'altra banda, pel que fa a la temporada d'aquest estiu, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, Berta Cabré, ha subratllat que continua sent complicat arribar a les xifres de l'any 2019, just abans de l'arribada de la pandèmia.
Està complicat arribar a les xifres del 2019 en aquests moments. A veure, hem viscut un inici de temporada amb unes ocupacions molt altes, amb un nivell de reserva molt òptim i, per tant, amb un cert optimisme que hem hagut de frenar a partir de la segona quinzena de maig, on s'ha notat una miqueta d'aturada de la reserva d'estiu. La reserva cada vegada és més a darrera hora o més polaritzada. Hem tingut clients que han reservat molt aviat i després aquesta aturada i esperem que arribi el client de darrera hora, que sí que cada vegada doncs, està creixent i per tant estem en aquests moments expectants. No estem encara preocupats, però sí que estem prudents, no?, en veure com evolucionarà aquest darrer moment.
Davant d'aquest context actual, el sector turístic es mostra cautelós i confia en els clients d'última hora.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tenim per endavant un divendres i un cap de setmana de rigorós estiu. Una temperatura que puja i en el cas de les Terres de l'Ebre el dissabte a la tarda i sobretot el diumenge a la tarda arribarem a fregar els 38-40 graus, sobretot cap a la Ribera d'Ebre. Aquestes immediates hores, de moment, amb pocs núvols, la revetlla que es presenta molt tranquil·la, suau, xafogosa, i amb vent que anirà girant cada vegada més cap a Xaloc o cap al Llevant. Un ambient, si de cas, ja a primeres hores del dia de Sant Joan, amb alguns núvols baixos, amb molta xafogor, molta humitat, i després, diumenge al matí, es tornaria a repetir aquesta situació. Alguns núvols matinals, poc destacables, sobretot a Rapats a Mar, però en qualsevol cas sense tempestes i sempre amb aquesta calor que s'ha d'anar intensificant al llarg del cap de setmana. Haurem de buscar el cau. Ho seguirem a la xarxa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera es renova amb Sin malos rollos, amb Jennifer Lawrence en un paper còmic. D'Espanya arriba Una vida no tan simple. Un home fa 40 anys i s'adona que no té la vida que voldria. I acabarem la repassada amb La puerta mágica, un film fantàstic protagonitzat per un jove que troba una feina inesperada.
La casa nueva está justo en la orilla.
Vamos, tío, ya sabes cómo somos.
Gin tonic con limpa.
No abrimos hasta mediodía.
Es mediodía.
Son las 11:57.
¿Y ahora qué hora es?
Las 11:56.
¡Basta!
Tiene que despedirla.
No puedo despedirla, tiene una discapacidad.
¿Qué? No, ¿qué va? ¿No la tienes? No.
¡Pero si te contraté por eso!
A Sin malos rollos, la Maddie, Jennifer Lawrence, està a punt de perdre la casa quan troba un curiós anunci de feina. Uns pares controladors cerquen una cita per al seu fill de 19 anys, en Percy. El noi és molt introvertit, però ben aviat la Maddie descobreix que en Percy té cops amagats.
¡Oh, Dios mío!
¡Te lo has follado!
Sí, qué susto, venga.
Vamos a cruzar, dime.
Vamos a cruzar, cariño.
Perdona.
Que ya estamos cerquita.
Venga.
Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito...
Nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta.
L'Isaías, de 40 anys, és una arquitecta promesa que passa el dia entre l'estudi i el parc on juguen els seus fills i se sent fora de lloc. Així arrenca Una vida no tan simple. La relació amb la seva dona es veu afectada pels anys i l'esgotament que provoquen els nens. Llavors, el noi comença una amistat amb la Sònia, una mare d'un altre nen de l'escola que li ensenyarà que això de criar els fills i entrar a la vida adulta no és tan simple.
Estoy haciendo un centro comercial en Dubái, ¿sabes? Mucha pasta ahí, ¿eh?
A mí aquí me va fenomenal, ¿eh?
Señoras y señores de la Junta, este es Paul Carpenter.
Qué bien que nos haya encontrado.
¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
Bueno, la verdad es que todo mi tiempo es libre.
Bueno, está siendo una experiencia de lo más olvidable.
A La puerta mágica, en Paul aconsegueix un lloc de becari a una empresa misteriosa. Allà coneix la Sophie, amb qui comparteix taula. Ràpidament descobreixen que la seva nova feina no és convencional. La noia ascendeix al departament de casualitats i el director general de l'empresa demana a en Paul que trobi l'objecte més poderós i desitjat del món, la porta màgica. La cerca el portarà a llocs increïbles que el convertiran en un heroi inesperat i haurà de salvar el món d'un pla diabòlic.
No hay palabras que puedan describir lo que le hará.
Quien cierra la puerta se queda la puerta.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.